vida por el Dios de los años bien llevados, aunque no parezca es uva de la vieja parra. Lo que sabe hacer no lo enseñan en la escuela, que es materia superior. Pudo ser mejor, pero nuestro baile acaba. Dance quien pueda danzar. Como una tigresa, como el gato oscuro del oscuro bar. Cuídate si apareciera por aquí mucha pantera para un domador. Feliz el que no se enamora y tú te lo has sabido hacer. Dalila, llámame Sansón y mis tijeras te daré.
La música de l'último de la fila, que segur que heu reconegut, obre avui aquesta cita setmanal amb Vinzeum. Una cita que avui ens ha dut tot l'equip de l'àrea de vins de la taverna de Vinzeum fins als estudis de Ràdio Vilafranca. Ells són l'Enric Santi Esteban, que lidera aquesta àrea. Bon dia, ben tornat.
Bon dia, Sílvia.
I també ens acompanya la resta de l'equip, la Clara López. Bon dia.
Bon dia.
I el Xavier Puente, benvingut.
Bon dia.
L'Enric ha estat qui ha escollit la música inicial, bé més sovint, i ja coneix aquest petit joc amb el qual ens agrada començar. He dit último perquè segur que no he descobert res, una música molt reconeixible, i segur que els oients han dit això és último, però per què i quina cançó?
Sí, els oients que tinguin certa edat, també val a dir.
Tens raó, ben vist, és veritat.
Perquè és un grup que aquesta setmana hem sabut que pels mitjans de comunicació que tornarà als escenaris l'any vinent. És una banda que fa 30 anys que havia desaparegut com a banda, com a conjunt, no? Com a grup musical.
Manolo Díaz i Quimi Portet.
Exacte.
Que han fet camins en solitari cadascun d'ells.
Sí. Llavors, clar, és un tema, sempre triem un tema que vagi relacionat amb el vi. Uva de la vieja parra és el títol de la cançó. I en aquest cas, és una cançó que és com una... parla de metàfores, de com... Perdoneu. De com vivim les persones al llarg del temps, com evolucionem, com aprenem, tot aquell aprenentatge que ens dona la vida amb el pas dels anys, no? Curiosament, quan ens referim a una vinya i diem vinya vella, sempre parlem d'una vinya de partir d'uns 30 anys, no?, en el món del vi. I, curiosament, fa 30 anys que aquest grup havia desaparegut i 30 anys després torna als escenaris. Per mi és una grata notícia, havia estat fan de Manolo García i Quimi Portet, amb l'última de la fila, i... ja friso per saber dates i poder comprar entrades.
Feies aquest símil amb la vinya vella, i justament les vinyes velles són les que donen un raïm de més qualitat. Menys, però de qualitat.
Més qualitat, sí. Més raïm, més qualitat.
Com l'último.
Exacte.
Avui, Enric, has vingut amb tot l'equip al ple...
Amb tot l'equip.
Què et sembla? Presentem la Clara i el Xavier, que els habituals de la taverna reconeixeran.
Sí, els que són habituals a la taverna i els que són habituals als tastos, segur que els coneixen, perquè som tots tres qui treballem dia a dia i fem possible que la taverna funcioni i els tastos funcionin i donem un cop de mà sempre a el que és el funcionament propi de museu, també.
Quants anys porten a la taverna?
Mira, la Clara, aquest mes passat, no, Clara? No, sí, encara estem a l'abril, per tant, el 30 de març, diria.
30 de març, sí.
30 de març, la Clara ha fet 3 anys que està amb nosaltres. Sí, sí, és una de les persones que crec que ha evolucionat més al llarg d'aquests anys, perquè ha vingut de ser totalment novell a que si li poses personals estaria gestionant la taverna ja sola, crec. Quasi. Bueno. Sí o no?
No sé si això, però sí, com en podria sortir. Tirar el pas.
Què tal han estat aquests 3 anys? Han passat ràpid ara que fa els comptes l'Enric?
Sí, molt, la veritat. Sí, sí, molt. I no m'imaginava que... Bueno, estic superagraïda d'estar on estic i molt contenta, la veritat.
I, clar, en aquests 3 anys has viscut el Museu Antic, entre cometes, i la reobertura, el nou Vinzeum, que això ha multiplicat la feina a la taverna. Ha canviat tot molt, no?, en aquests últims mesos.
Sí, una mica. Una mica, sí.
El Xavier és més novell.
El Xavier és més novell, però bueno, el Xavier és novell, però també ja ve...
A la taverna.
Sí, és novell a la taverna, és novell a casa nostra, no?, a Vinzeum. Però també és una persona que ha vingut ja està experimentada al sector. El Xavier... Ara el Xavier farà...
Recorda. Jo ara faré un any.
Ara farà un any, a primers de maig.
Tot just
el
4 de maig vaig entrar.
4 de maig...
Aquest diumenge.
Farà un any. Sí. Per
aquest
tant,
diumenge.
Jo crec que haurien de bufar espelmes aquesta setmana. Haurien de bufar espelmes. Per la Clara, que no ho van fer, i pel Xavier, que em farà un anyet, no? I molt content de tots dos, la veritat és que sí. Vull dir, pel treball, per la feina, per la disposició de cadascun d'ells. L'entrega, es nota que, vull dir, que hi ha un entusiasme per aquest món del vi, no? El Xavier ja venia de treballar al sector, ja havia estat a Sala, havia treballat a la Vinya del Senyor, és un bar de vins molt conegut a Barcelona, el Xavier, i també, bueno, i també té coneixements perquè és enòleg, que ell havia fet enologia a la URB, elabora els seus propis vins, també... I...
Sí, em compagino una mica entre treballar al Vinzeum i fer els meus propis vins.
Ai, doncs parla'ns d'aquests vins.
No.
Sí, home, esclar.
No, bé, tampoc no és qüestió d'anar fent publicitat. Però bueno, és això. Jo faig vins naturals amb un celler cooperatiu i a part d'això doncs, estic treballant al Vinzeum per poder anar ajudant-me a començar amb aquest negoci.
Per tant... Just comences, sí, tens ganes de recórrer-lo.
Sí.
I què tal aquest primer any a la taverna de Vinzeum?
Molt bé, la veritat és que molt bé. Sí que es nota quan vaig entrar, vale, que pues, tot just potser estàvem començant, com tu diries, veia més tranquil i ara amb l'obertura del museu tenim molta més feina, hi ha molta més activitats, anem molt a tope. Llavors, això està molt bé.
Sí. Els clients es deixen aconsellar o com que teniu aquesta carta tan extensa, penso que a vegades es perden, no?, i deuen demanar consell.
Sí, i tant. Vull dir, hi ha tot tipus de clients. Hi ha qui ve i es deixa aconsellar, ve a jugar amb tu i hi ha qui ve amb una idea una mica tancada. I ja ve amb una idea fixa i bueno, tu simplement pues, els ajudes, però ja està.
De tastos, avui volem presentar tastos, i de tastos n'hi ha moltíssims aquest trimestre.
Molts.
Sembla que ha esclatat la primavera,
sí.
També, amb els tastos
crec
a Vinzeum.
Crec que ja ho avançàvem el trimestre anterior, que aquesta...
Que venia carregadet,
que
no?
Que aquesta agenda venia molt carregada, inclús, no, si no recordo malament, havia vingut amb la Cecília i deia, hòstia, ens falta espai al
díptic que traieu
habitualment. El díptic, que ja no és un díptic, bueno, és, no sé què hauria com dir-li, no? Perquè són fulles i fulles. I sí, la veritat és que és un mes, hi ha un trimestre que ha vingut carregadíssim de tastos.
Còmodes amb la nova aula, sala de tast?
Perdona, digues?
Còmodes amb la nova sala de tast? No. Us agrada, us sentiu bé?
Ah, sí. La
clar, porteu uns quants mesos.
Sí, la nova sala de tast es va inaugurar, si no me'n recordo, abans de tenir el museu nou en marxa. Vull dir, vam assajar la fórmula d'aquesta nova aula durant el mos, no aquest, sinó l'anterior. Vull dir, quan teníem... Recorda'm, Clara, però diria que a Itàlia,
sí,
país
Itàlia,
convidat,
sí.
Abruzzos, regió d'Abruzzos,
ja
havíem fet tastos a la sala de tast. Per tant, ja la tenim bastant per la mà.
Està rodada.
Ja està rodada pels clients, pels visitants, i per nosaltres també, perquè nosaltres ara preparar un tast sí que és una feinada, però hi ha tota una feina darrere que no es veu.
La logística.
Tota aquesta logística, tota aquesta tasca de producció, però que ja tenim bastant per la mà ara i qualsevol membre de l'equip la podria tenir preparada, entre cometes, bastant ràpid, no?
Fem un cop d'ull aquest cartellàs de tastos d'aquest maig, d'aquest juny, ja n'hi ha hagut aquest abril.
Sí.
El més imminent és el 14 de maig.
És avui.
Ah, però queden entrades?
No, és un sold out.
Doncs mira, no cal ni que el mencionis. Per fer d'empetes no cal.
Vale.
M'alegro, que s'hagin venut
sí,
totes.
Sí, s'han
però...
venut a última hora, perquè acostuma a passar això, que a Vilafranca anem a última hora, quasi, no? I, i s'ha venut tot aquesta setmana, quedaven unes 10 entrades, i aquesta setmana han sigut volar. Volar i fins i tot tenim llista d'espera. Per si hi ha alguna baixa, no? I que puguem comunicar. A partir d'aquí...
El 14 de maig, Teo Pla de Bages, amb Toni Massaners.
Sí, 14, exacte. Aquest és el, Toni Massaners és el director de la Fundació Alícia i, per tant, és qui ens presentarà la Déu Pla de Bages. Fes mena de que quan estem presentant aquests tastos de Terra de Vins sempre busquem fer-ho doncs, d'un altre vessant que no sigui el, la pròpia del Consell Regulador. Crec que ja ho hem esmentat més d'una vegada. Avui, per exemple, qui ve és una historiadora i una cantant i arpista que ens parlaran de la Déu Conca de Barberà. I en aquest cas, personatge importantíssim dintre la Déu de la zona i gastrònom, no?, i director de la Fundació Alícia, hem cregut que ell era la, una persona interessant a venir a presentar el tast, un altre punt de vista diferent, no?
Estan obertes ja les entrades?
Sí, estan obertes les entrades, les... Exacte, sí, les tenim obertes, aquestes.
Pel 14, queden 15 dies, avui som 30.
Sí, 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 podem entrar, comprar i... Què més? És que...
Mira, el 17 de maig, un dissabte, les Filles del Celler. Aquest
filles
és un tast
celler.
Molt original, explica'ns.
Sí, això és un tast que englobem dintre de la programació del DIM, del Dia Internacional de les Museus, que val a dir que la tenim a tocar i que la idea nostra aquest any serà una miqueta molt més apretat, l'agenda, perquè l'equip d'àrea de vins que abans tancava la taverna per poder donar suport al servei de copa, al visitant, que aquells dies, bueno, és, no sé, a nivell de xifres no t'ho sabria dir, però passen milers de persones, i aquest any la idea és que la taverna sigui oberta, que aquella persona que faci la copa durant, després de la visita pugui continuar el viatge a la taverna, no?
I festada.
I festada. Suposo que serà una bogeria. Llavors, aquest tast està englobat dintre de la programació del DIN.
El Dia Internacional dels Museus.
És un tast que conduirà la periodista Margarida Ripoll i que ens porta a les filles de cellers, no? Participaran celler Coca i Fitó, Iopar, Tomàs Cusiner i Vinyes d'Olivardots, doncs, personatges i les filles que hi estan al capdavant o estan treballant de manera ferma al celler, doncs... Pues, vindran i ens presentaran vins seus, no?
Filles, no fills.
Filles, filles, exacte.
En femení.
Filles, en femení.
Com el tast de Safo.
Com el tast de Safo.
De la setmana passada. I el tast es farà en un espai emblemàtic com és aquest mirador de la quarta planta.
Exacte.
Mentre no s'ompli aquesta quarta planta, és un espai fantàstic per fer el que vulguis.
És un espai que ens va de meravella per poder atendre més persones que no pas a les que podem atendre a la sala de tast. La sala de tast estem amb un aforament d'entre 28 i 32 persones. En canvi, les filles de cellers, quarta planta. Aquí podrem atendre tranquil·lament 40 persones. S'han fet assajos i hem tingut...
La logística és més complicada?
És més complicada perquè, clar, no tenim un back office fixa on tu puguis tenir pues, cert mobiliari que et permet de fer molt més àgil, no?, el servei i la preparació del tast. Per tant, és fer viatges.
Amunt i avall. Les Filles dels Cellers, dissabte 17 de maig a les 12, hora del vermut, no ho hem dit, en aquest mirador de la quarta planta. Jo segueixo avançant en el calendari. Un dimecres, el 21 de maig, Tast Jove Amics.
Camps, sí, amb Jove i Camps, amb el celler. El Tast Amics és un cicle que hem recuperat, podem dir hem recuperat, abans existien els tastos dels cellers de les quinzenes, i hem recuperat i hem volgut donar una miqueta altaveu i ressò i posar el punt de mira a tots aquests cellers que en els últims dos anys s'han anat a... apuntant a formar part d'aquesta família, no?, d'amics d'honor que té el Vinceum. Ja vam fer-ho el mes d'abril en el celler Colors Paixem i en aquest cas serà el dimecres 21 a la taverna de Vinceum. També estan obertes les entrades amb Jove i Camps. Hem volgut recuperar l'espai de la taverna perquè enteníem que era l'espai que t'apropa més per espai, perquè és molt més reduït.
Més íntim, no?
Més íntim. Es fa el tast al voltant de la barra, de la famosa la famosa barra rodona, no?, que tenim a la taverna. D'aquesta manera tens un tracte molt més proper amb el públic, no? Celler i públic, no? Tenen un preu quasi simbòlic, perquè la idea és que vingui gent i s'apropi al celler i, bueno, i coneguin aquests cellers amics.
Clar, és que ara, pel que explicaves, penso que disposeu de tres espais. La taverna, que recupereu, l'aula de tast, aquesta estrenada aula de tast, i en ocasions especials el mirador de la quarta planta.
Sí, i a l'estiu en alguna ocasió hem estat a la terrassa, també.
També es pot
hem
sortir a la terrassa.
Sí.
Tot això són complicacions, per l'equip de la taverna, però
bueno,
clar,
sí,
el,
som tres
el client, l'usuari, ho gaudeix.
Sí, 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 sí.
Doncs vinga, seguim avançant en el calendari i el 22 de maig, és un dijous, hi ha un nou Firet de Vi.
Un nou Firet
Aquestes
de Vi.
Aquestes petites fires tan especials dels dijous
sí.
a la tarda vespre.
Sí,
de
sí,
qui
sí.
anirà aquesta vegada?
Greta Pride. Així de clar, així de contundent. Greta Pride és aquesta fira que es celebra també a Gratallops. I, per tant, com que ara no recordo la data, però sé que la Greta Pride farà la segona edició enguany, no recordo la data, però també durant el mes de maig. Això seria una prèvia a una presentació, no?, d'aquesta fira que es fa a Gratallops, que podrem fer a taverna, i que aquells cellers col·laboradors amb la Greta Pride de Gratallops, amb la Pride de Gratallops, hi seran aquí, i llavors podrem tastar els seus vins. Recordem que el Firet és un espai... on és una fira de petit format, on obrim la taverna, patis, buidant taules, cadires... Tot això també intervé l'equip de l'àrea de vins. I, per tant, posa també en contacte directe elaborador i públic final, no?
I sereu el pròleg, doncs,
Serà el
abans
pròleg,
del Greta Pride a Gratallops.
Sí, sí, sí.
Hi haurà aquesta petita concentració de cellers a 20 euros. Per 10 euros, el preu es manté
sí,
molt i molt bé.
Sí, hem mantingut el preu, sí. Sí, 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 sí.
Doncs reivindicació de l'orgull, LGTBIQ+, i cellers de Gratallops en aquest Grata Pride a Vinzeum el 22 de maig. A cap de pocs dies, el 28 de maig, és un dimecres, teniu un tast d'estrella, d'aquests en majúscules.
Sí, tast en majúscules, amb personatge en majúscules també ens acompanyarà. Serà un tast conduït per François Chartier. Ell va estar reconegut millor sommelier del món. I, a més, és un personatge que ha revolucionat la història del maridatge a la gastronomia, no? Vi i gastronomia de la mà a través de maridatge molecular, com diu ell, no? D'estudis moleculars en els aliments i en els vins, no? També, per varietats, per tipus de menjar. Ell havia col·laborat molt de temps amb el Bulli, va ser un referent per Ferran Adrià per tal d'ajudar-los a buscar aquesta simbiosi tan... aquesta excel·lència, no?, durant els maridatges.
I seguim amb un altre tast estrella, perquè l'11 de juny tindrem Josep
sí,
Roca, que no necessita presentació.
Sí, importantíssim. No necessita presentació. Josep Roca, bueno, millor sommelier del món, també va estar escollit. És un personatge que, a banda de tenir, no?, la fama que té... per molts dels sommeliers és un referent, no? Pels que treballem al món del vi i de la sommelleria. Sí que m'agradaria fer un apunt abans, i és que hem hagut de fer un canvi en aquesta data, a petició del propi Josep Roca, Pitu Roca, que en comptes del dimecres 11 de juny, aquest tas es farà el dimarts 10 de juny. Per un tema d'agenda familiar, ell ha de cobrir un germà seu, i, bueno... s'ha hagut de moure...
El celler, ha d'estar al peu del canó.
Sí, llavors, per tant, s'ha hagut de moure la data, és un dia, l'avançarem, aviat sortiran a la venda aquestes entrades, per tant, demanem a la gent que estigui molt atent, perquè crec que és un tas d'aquells que volaran.
I tant, i pot ser sí. una bona oportunitat per aquells sí. que el dimecres no els va mai bé,
correcte.
Potser en dimarts sí,
sí
que es
sí,
podran
sí,
acostar.
Sí, ens hem trobat amb gent que ens ho deia.
El 14 de juny, en aquest cas un dissabte, tasta amic amb el Jardí dels Sentits.
Déu-n'hi-do, quina agenda.
Impressionant.
Sí, tasta amics amb el Jardí dels Sentits, però en aquest cas ens anem al mirador de la quarta planta, perquè és un tast que anirà acompanyat d'una exposició de pintures. La mare de la Blanca és artista, és pintora, és una persona gran, i la filla, no?, la Blanca, havia volgut fer, abans de que sigui massa gran, abans de que, crec que té 90 i pico d'anys i encara pinta, I abans que ens deixi, vull fer un homenatge, vull fer un tast.
Dedicat a la mare.
Sí.
Que bonic.
I llavors tindrem pintura i vins.
I em sembla que l'última cita que ens podem presentar és el 18 de juny, Cellers del Trimestre.
Cellers del Trimestre és aquell tas, aquell cicle de tas que aglutina tots aquells cellers que han passat o han gaudit de la seva quinzena durant aquell trimestre. És un tas que condueixo jo mateix, és un tas on en l'últim trimestre ja vaig fer participar la Clara també i amb en Xavier, perquè m'agrada que ells també, no només a l'hora de servir els vins, sinó que també puguin aportar, no? El Xavier ens va parlar de maridatges, la Clara ens va parlar d'aquells formatges o aquells productes que maridàvem amb els vins que presentàvem.
Doncs, per alguns d'aquests tastos, ja ho hem anat dient, podeu ja reservar la vostra entrada, entrades.vinzeum.cat, entrades.vinzeum.cat, i d'altres s'aniran obrint progressivament. I abans d'acabar, preguntar-te pel Cartaví, perquè la taverna de Vinzeum s'hi ha presentat i esteu a l'expectativa, oi?
A l'expectativa, perquè enguany han obert una nova categoria, que és bars de vins. Ens participàvem per primer cop. Ho fèiem amb il·lusió, amb una carta que tenim que és bastant àmplia en quant a vins catalans. I, clar, és una cerimònia que s'havia d'entrega de premis que s'havia de celebrar el dia de l'apagada de llum, de la
aquest
que parlàveu
dilluns.
Abans. Sí.
Sí.
Clar, i es va haver de suspendre aquesta cerimònia. Per tant, estem a l'expectativa. A hores d'ara podíem estar celebrant un premi o no, o tot el contrari, no?
O treballant per guanyar-lo l'any vinent.
Exacte, no? Per millorar aquesta carta dia a dia. I, bueno, mira, estem així.
Clara, Xavier, creieu que hi ha possibilitats de guanyar aquest Cartaví 2025?
Jo crec que sí, bueno.
Sí, digues.
No, crec que sí, perquè tenim una carta molt àmplia que englobe molts vins de Catalunya i ja, bueno, sí, això.
Que aporta informació, sí. No? A la pròpia carta i com deien ells, no?
Que renoveu periòdicament.
Que renovem periòdicament, que parlen de vins de certa importància, de finca qualificada, que han de ser-hi, sempre amb una carta que parla de vins catalans i que parla també de diferents denominacions. Pràcticament parlem de totes les denominacions d'origen del país, estiguin dintre els vins o no de la DO, però sí de les zones, no? Geogràfiques. Per tant, és una carta que té cura del servei, de com es serveixen aquells vins, cada vi amb la seva copa adequada, podria ser. Jo crec que...
Tant si guanyeu com si no, ja ens ho fareu saber, la feina està feta i
la
ben feta. Felicitats igualment.
Moltíssimes gràcies.
És l'equip de la taverna de Vinzeum, que avui ens ha acompanyat al ple, el Xavier Puente, la Clara López i l'Enric Santisteban. Gràcies, ens veiem a la taverna. Adéu-siau.
Por el Dios de los años bien llevados, aunque no parezca es uva de la vieja parra. Lo que sabe hacer no lo enseñan en la escuela.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
L'Ajuntament de Vilafranca ha celebrat el primer ple monogràfic de la història per fer balanç de la Sindicatura de Greuges. Es tractava d'un ple municipal extraordinari i tenia lloc aquest dimarts al Saló de Sessions, amb l'únic punt a l'ordre del dia de la presentació de l'informe de gestió anual de la Sindicatura, corresponent a l'any 2024. Al Saló l'acompanyaven els exsíndics Jaume Rafeques i Glòria Valeri, a més de l'actual regidora Lourdes Sánchez i també el director del Fòrum de Síndics de Catalunya, Francesc Mateu. Joaquim Vázquez va iniciar la lectura de la memòria explicant detalladament quines són les característiques de la sindicatura i diferencien les consultes i expedients de queixa. També va constatar que el 2024 hi va haver menys casos que l'any anterior, amb una tendència a la baixa dels darrers anys. Una baixada que, segons va dir, es podria atribuir o a la bona gestió de la pròpia sindicatura o a la del govern de proximitat, o també al fet que la sindicatura encara no és prou coneguda entre la ciutadania. En relació als expedients, la policia local, amb 11, va ser el servei municipal amb més casos, la meitat dels quals a favor dels ciutadans. En aquest tema, Vázquez va exposar, però, que la majoria provenien d'un mateix agent en pràctiques que tenia una actitud prepotent i que a través de la gestió va deixar el cos sense abans que se li obrís un expedient. Per millorar el servei, va proposar cursos de formació i potenciar els sistemes d'enregistrament d'imatges en les seves actuacions. També va demanar un increment de la plantilla de la policia. Calafell torna a acollir una nova edició del Sex Education Film Festival, una proposta audiovisual que promou una educació sexual sana, respectuosa i adaptada a les necessitats dels infants i adolescents. Enguany el festival inclou una important novetat. L'alumnat participant gaudeix d'una sessió prèvia amb una sexòloga que ajudarà a introduir els continguts i a crear un espai segur per parlar de manera natural i adaptada a cada edat sobre temes relacionats amb les emocions, els vincles i la sexualitat. Una experiència educativa per reflexionar, preguntar i aprendre a través del cinema, valors fonamentals per créixer amb respecte i llibertat i que s'ofereix en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de Calafell. El Pla entrega els premis de la 19a edició del certamen literari Sol Ixent. Aquest diumenge 27 d'abril va tenir lloc l'entrega de premis de la 19a edició del certamen literari Sol Ixent del Pla del Penedès en un acte a la sala polivalent del poliesportiu, amb gran afluència de públic. Enguany, el tema proposat pel concurs era la nostra cultura popular, cercaviles i balls del Pla. I com a mostra, l'acte va començar amb l'actuació dels balls populars del Pla, en concret de les panderetes. Una de les novetats d'aquesta edició va ser la lectura per part dels mateixos membres del jurat de les obres guanyadores, abans que es conegués la identitat dels seus autors i autores. L'acte es va cloure amb el regal d'un llibre per tots els participants presents, amb un parlament final de l'alcaldessa Loli Chacón, que va lliurar un obsequi al jurat, amb la fotografia conjunta de guanyadors, finalistes i jurat. El tercer concurs de pintura de la Granada ja és obert a la participació d'artistes. La Regidoria de Cultura i Festes de l'Ajuntament de la Granada convoca el tercer concurs de pintura, obert a tots els artistes de majors d'edat amb inscripció gratuïta. La temàtica obligatòria d'aquesta edició és l'11 de setembre i cada participant podrà presentar una única obra original i inèdita de com a mínim 61x50 centímetres i sense emmarcar. Les obres s'hauran de lliurar presencialment a l'Ajuntament el divendres 5 de setembre de 2025 entre les 9 del matí i les 2 del migdia. Un jurat qualificat, designat pel regidor de Cultura, valorarà les obres i escollirà una obra guanyadora que rebrà un premi de 200 euros amb vals per gastar en comerços locals. El jurat podrà declarar el premi desert si així ho considera. Les obres participants estaran exposades al públic a partir del 8 de setembre de 5 de la tarda a 9 del vespre a la sala 1 d'octubre, on els visitants podran votar la seva obra preferida. El veredicte del jurat es farà públic l'11 de setembre a través de les xarxes socials municipals, moment en què s'obrirà també l'exposició oficial.
Penedès en xarxa.
Són 12:05.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Per començar l'agenda al detall, ens aturarem a conèixer per què Olèrdola és un lloc únic al Mediterrani per poder descobrir com eren els cellers d'una ciutat medieval. Una visita guiada d'aquest diumenge ens aportarà tota la informació. Anem per a buscar més detalls a Canal 20 amb Raimon de Cara.
Una de les activitats que es poden fer al nostre territori aquest cap de setmana és conèixer la situació dels vins i els cellers de la ciutat medieval d'Olèrdola a través d'una visita guiada que s'ha programat aquest diumenge, dia 4 de maig, a partir de les 11. Perquè ens pugui explicar més detalls d'aquesta proposta, conversem amb la mateixa responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, la Núria Molista. Aquí saludem. Núria, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una activitat vi-cellers de la ciutat medieval que no és la primera vegada que es realitza, que ja té un cert bagatge.
Té un cert bagatge, però no fa de molts anys, perquè que hem descobert tota una sèrie de cellers. És bastant recent i és gràcies als projectes de recerca doncs, que estem duent a terme i que ens ha permès doncs, anar identificant tots aquests cellers que hi havia a la ciutat medieval, com tu dius.
I què és el que es podrà conèixer de manera exacta en aquesta visita guiada? Què és el que oferiu?
Mira, ara tenim entre la zona de la vall, al fondo de la Seguera, a l'interior del recinte i el barri que hi havia fora muralles a l'època medieval, fa mil anys, tenim quasi bé 10 cellers. Uns més grans, els altres més petits. Evidentment no els mostrarem tots, però sí aquells més importants perquè la gent pugui veure doncs, les diferents tipus de premsa i com doncs, s'elaborava el vi això, fa mil anys, a l'entorn de fa mil anys. És molt diferent del sistema romà, dels sistemes més actuals, evidentment, i de l'època moderna, però té el seu interès, sobretot, perquè és l'únic lloc, el Mediterrani, que s'han pogut documentar bé, que seran documentat tants, i que ja tenien pistes en el sentit de que la documentació medieval parla molt dels personatges que eren importants, que vivien dins la ciutat, i que dins de casa seva doncs, sabem que tenien premses i que tenien botes pel vi. Per tant, i també, sobretot, sabíem on tenien aquestes vinyes, que ens descriuen doncs, molt bé en compres-vendes i en testaments. Doncs teníem que hi havia moltíssimes vinyes, que tenien propietaris de moltes vinyes en tot el que era el terme municipal, castral, del castell d'Olèrdola, però ara, a més, hem trobat els llocs on feien aquest vi, on el prensaven i on el guardaven. I, per tant, doncs, dona molt per parlar no només del procés de la viticultura, sinó també doncs, de què se'n feia aquest vi, quin tipus de vi era, si era un vi més bo, menys dolent, quan es consumia, com... bé, és una manera de descobrir aquest nostre passat del Penedès, tan present encara avui en dia, no?, com és tot el món del vi.
Núria, comentaves que és l'únic lloc del Mediterrani on amb aquesta exactitud, amb aquest detall, es pot conèixer aquest tipus de cellers medievals?
Sí, tenim en compte que està tot tallat a la roca i que normalment es troben aquest tipus de premses i dipòsits per fer la fermentació o per fer fins i tot la maduració del vi. El que tenim és que estan molt prop de les vinyes, no estan dins d'una ciutat, i com que està tot tallat a la roca, no es poden datar. N'hi ha, per exemple, a Itàlia, n'hi ha moltíssims, els Palmenti, però estan... El que s'ha pogut arribar a datar va des de l'època grega fins a l'època moderna. Per tant, és difícil de saber la cronologia de cada un d'ells. En canvi, aquí hem pogut documentar tots aquests que realment són d'època medieval. Bueno, dins el món de l'arqueologia doncs, estem sentant una mica de càtedra en aquest sentit. No? Les d'aquest tipus doncs, corresponen a l'època medieval. I per això us deia que són únics, perquè els altres estan en context de camp, de l'entorn de les vinyes, que és el més fàcil, si vas a mirar, i els d'Olèrdola estan pròpiament dins la ciutat i dins de les cases d'aquests personatges doncs, que tenien, que vivien a dins d'Olèrdola i que coneixem també gràcies a les fonts.
En part, aquesta singularitat, Núria, s'explica perquè després a sobre no s'hi ha construït com arreu de les restes doncs, que s'han pogut trobar en altres punts del Mediterrani.
Exacte. La ciutat d'Olèrdola és un cas bastant únic, no sol, però d'una ciutat medieval que no ha continuat. Si posem, per exemple, un tendreu ràpid, no? Una ciutat romana com Empúries, que tampoc s'hi ha construït a sobre, doncs ens permet conèixer molt a fons tot el que és l'urbanisme, els carrers, les cases, les places d'una ciutat romana. N'hi ha moltíssims més casos, però, en canvi, les ciutats medievals potser són més recents, no? Estem parlant de 2.000 anys als romans, de 1.000 anys a l'època medieval, i totes han tingut una certa continuïtat perquè són els nostres, en bona part, els nostres orígens, no? Estem parlant, doncs, de Barcelona, estem parlant de Girona, estem parlant de la Seu d'Urgell, de Manresa, totes aquestes ciutats que funcionen, com funciona també la ciutat d'Olèrdola, totes, que n'hi ha una dotzena, han tingut continuïtat, no?, fins als nostres dies. Algunes amb origen també romà, ja, però han tingut continuïtat fins als nostres dies. Llavors, excavar a Barcelona, que ho tenim proper, doncs és excavar un tros de carrer, una casa que estigui a la part del centre històric. Tot és molt parcial. Aquí també excavem parcialment, perquè tots són diners que costa la recerca, però ho tenim a la llarga, d'aquí uns anys, d'aquí molts anys, doncs podrem conèixer molt més a fons tot el que comporta una ciutat medieval que no es podrà arribar a trobar mai a Barcelona, per exemple.
Feia referències a aquesta importància de l'activitat d'excavar, de l'excavació arqueològica. Aprofitem que conversem amb la Núria Molís també per preguntar-li en quin moment ens trobem de les excavacions que ja es van iniciar per la zona del castell. En quin punt ens trobem, Núria?
Bé, el projecte comprenia diverses fases. La primera, evidentment, és la part arqueològica, l'excavació del castell, i aquesta l'estem acabant. Estem acabant ja, en pocs dies doncs acabarem, donem per concloses la part de les excavacions i iniciarem la següent fase, que serà la restauració de les estructures que hem trobat.
Per tant, doncs van avançant segons el que s'havia previst, segons la planificació establerta.
Sí, potser la part d'arqueologia ha sigut més complexa i més interessant, ha portat dades més interessants de les que inicialment preveiem.
Caram.
Però això fa doncs el monument molt més interessant i molt més complex també a l'hora de poder-lo explicar. I realment ha estat unes dades que estarem ara elaborant i treballant, però que ens ajudaran molt a entendre doncs, també l'estructura, el castell i la funció doncs, d'ell dins de que és la ciutat i tot el Penedès.
Caram, ara ens fas agafar salivera. Podem, ni que sigui a nivell de titular, anunciar aquestes dades que potser van més enllà del que havíeu previst inicialment?
Bé, no voldria avançar perquè hi ha uns arqueòlegs i uns directors que estan treballant-hi, i que ho deixarem doncs, per una mica més endavant, quan ho acabem de tenir-ho més treballat, amb les datacions, la cronologia, però sí que el castell no només ha guanyat en visibilitat, i ara quan es restauri encara més, però sí que doncs, ha guanyat en complexitat. Han sortit més estructures de les que inicialment doncs, podíem arribar a preveure, que tampoc era impensable, però que realment doncs, donen molta més força a lo que és el castell.
Doncs en prenem bona nota i estarem a l'espera d'aquestes doncs, informacions que provinguin després d'aquesta avaluació arqueològica. Insistim, la cita aquest diumenge per conèixer més coses d'aquesta aportació que ens aporta el coneixement de la història del conjunt monumental d'Olèrdola, en aquest cas en època medieval, vi i cellers de la ciutat medieval amb la visita guiada, preu inclòs en el preu d'entrada al recinte aquest diumenge, insistim, a les 11 del matí. Núria Molís, responsable de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, gràcies per explicar-ho i això, ens emplacem a una nova conversa perquè ens puguis donar aquests detalls d'aquestes excavacions arqueològiques al castell.
Sí, sí, ho farem, eh? La que tinguem tot ben lligat, doncs amb els arqueòlegs que han estat portant l'excavació, doncs us donarem les dades que calgui.
Doncs fins a la propera, una forta abraçada.
D'acord, adéu.
La segona proposta d'aquesta gent del detall l'anem a buscar a Ràdio Sant Sadurní, on repassarem les propostes de la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia pel mes de maig amb l'Eli Jiménez.
Un mes més, la que ens acompanya per presentar-nos totes les propostes del mes de maig és la directora de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, Glòria Bricoller. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, Eli. Molt bé. Il·luminats, il·luminats.
A punt d'obrir ja aquest mes de maig. Demà és festiu i abans d'això el que volem és presentar tot el que es farà a la biblioteca durant tot aquest mes. I no sé per on podem començar. Et sembla si comencem per les exposicions i després repassem ja propostes?
I tant que sí, i tant. Exposicions, ara últimament, a banda de l'exposició del claustre i de les vitrines, estem difonent també la resta d'exposicions que tenim a la biblioteca, perquè últimament a l'espai de l'entrada hem trobat un lloc molt xulo on fer-hi exposicions. Durant el mes d'abril vam tenir l'exposició de l'autisme, i al març vam tenir la de la dona i feminismes, del 8 de març. Aquest mes de maig, a l'entrada, l'exposició que hi ha està relacionada amb el comerç just, perquè durant el mes de maig és el mes del comerç just, i ja em sembla que el 5 o el 6 de maig, ara t'ho estic dient de memòria, és el dia del comerç just, i ens hem apuntat aquesta iniciativa, o sigui que la gent que vingueu a la Biblio, a l'entrada trobareu l'exposició del comerç just.
Perfecte.
A la sala infantil, com cada any, l'exposició dels contes participants al concurs literari, que aquest any, també com sempre, són nens i nenes de quart de primària, que han fet un conte relacionat amb les glaceres. Per tant, hi haurà 170 contes de les quatre escoles de primària de Sant Sadurní, que em sembla que això ho comencem a posar a partir del 7 de maig o així. Empaparem totes les parets de la sala infantil i tots aquells que vingueu les trobareu.
Perfecte.
Llavors, a l'Espai Jove també ja comença a consolidar-se com un espai expositiu i tenim els alumnes de secundària de l'Institut Institut Intermunicipal del Penedès que han fet una exposició molt xula que es diu Ciències sense nom, el llegat ocult de les dones científiques. A les vitrines d'art continuem amb l'exposició de geometria de la Montse Tura i el Diego Pascual que ja hem tingut el mes d'abril. I al claustre tenim una exposició molt interessant de filosofia que es diu Viatjant amb filòsofs, fotografiant pensaments 2018-2024.
Fins aquí les exposicions i comencem, ens endinsem ja en les activitats del mes de maig i comencem ja.
Sí, aquest dissabte, dia 3, a les 11, taller de mitologia, amb el mite clàssic de la Ifigènia, la víctima que es converteix en botxí, a càrrec de l'experta en mitologia i teràpia gestalt, Teresa Andreu. Dissabte 3, a les 11, sense inscripció, adreçat sobretot a adults. El dimecres de següent, ja passem a l'altra setmana, el dimecres que ve, d'aquí una setmana just, a 8:15 del vespre, inaugurem l'exposició que us comentava, Viatjant amb filòsofs. Això és una colla de filòsofs penedesencs, el Manel Güell, Isidre Maries, el Josep Muñoz Redon, que és sadurninenc, i el Josep Maria Aran. Són quatre professors de filosofia jubilats que es dediquen cada any a visitar una ciutat europea relacionada amb algun filòsof. Ells en diuen la colla dels cinc, perquè són ells quatre, més el filòsof convidat, que pot ser Rousseau i Franklin, Benjamin, la resta de filòsofs, ja a cada ciutat on van fan tot un recorregut turístic i filosòfic. I llavors han fet un recull de fotografies, i si voleu venir serà tot el mes de maig, i la inaugurem el dimecres dia 7. El dijous dia 8 tenim una xerrada sobre meditació i autoconeixement amb el Xavier Puigdevall, i el divendres 9, per acabar la setmana, tenim un club de lectura obert, en aquest cas. Normalment els clubs de lectura són per les persones que s'apunten. En aquest cas és un club de lectura obert perquè hem convidat l'autora de la novel·la que comentem, que la novel·la es diu Els Irredempts, i ve l'autora, la Cristina García Molina, que ve expressament de Girona, i amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes i la Generalitat de Catalunya. I serà un club de lectura obert on tothom hi vulgui participar, encara que no hagi llegit la novel·la. És superinteressant venir a les presentacions quan hi ha l'autor. I estarà moderat pel Xavier Zambrano. Així s'acabaria la setmana que ve, Eli.
Déu-n'hi-do.
Després, l'altra setmana, el dimecres 14 de maig, hi ha un parell d'actes. A 6:15 de la tarda, una hora del conte, amb el títol Jo Valc, a càrrec de la companyia Fiòlia. És per un públic familiar, amb nens a partir de I3, i cal que s'inscriguin a partir del 7 de maig a la web sansadurní.cat/activitatsinfantils dos amb números. I el mateix dimecres, la presentació d'un llibre, la novel·la de la Jèssica del Moral, que és una autora que va fer tota la secundària aquí a l'Institut de Sant Sadurní, al Col·legi Sant Josep, i la Jèssica del Moral ha escrit una novel·la que es diu Vincles, Afectes i Grillons, i li presentarà la periodista sadurrinenca Júlia Serra Mitjana. I així s'acaba aquesta setmana. Tampoc no hi ha tantes coses, perquè com que els divendres hi ha Poesia a les Caves, deslliurem els divendres d'activitats per tal doncs, de que el públic literari es pugui desplaçar a les Caves. Llavors ja ens anem al dilluns 19 de maig, que inaugurem aquesta exposició que us deia Ciència sense nom, el llegat ocult de les dones científiques, que són els nois i noies de tercer d'ESO de l'Intermunicipal, que volen fer inauguració. Van dir, què voleu dir que fem una exposició? Doncs vinga, la inaugurem. És el dilluns 19 a les 6 de la tarda. El dimarts 20 tenim una activitat que també ens fa molta il·lusió, és un taller de creació i joc poètic, aprofitant que aquest mes és el mes del Poesia a les Caves. Hem convidat a la Txell Vallverdú a presentar el seu taller, que es diu Poesia per infants de 7 a 11 anys, i cal que s'inscriguin prèviament a partir del dia 6 de maig al web sansadurni.cat/activitatsinfantils. I també s'acaba aquí aquesta setmana. El dimecres següent, el dimecres 21 de maig, tenim la Marató de Contes a la tarda, a la sala infantil, amb els alumnes de primer curs del cicle formatiu de l'Intermunicipal, per un públic familiar a partir dels 3 anys, sense inscripció prèvia. El mateix dimecres, a les 7 de la tarda, és el dimecres 21, l'escriptor sadurninenc Martí García presenta el seu segon llibre de contes, microcontes, que es diu, si el primer es va dir microrelats, aquest es diu monorelats. O sigui que el tercer serà simirelats, bonoborelats, qui sap com serà el tercer. Doncs ho dic així perquè ja sabem que els seus microcontes sempre són molt, molt humorístics. El Martí presenta el llibre dimecres 21 a les 7 de la tarda, monorelats, acompanyat de la periodista sadurninenca Lourdes Vergés. I acabarem la setmana el dissabte 24, que és dissabte de joc, tot el matí, jocs de taula a la sala infantil. És que el mes de maig ja li és molt llarg, eh?
Sí, déu-n'hi-do, eh?
Sí. El dilluns 26, a les 6 de la tarda, tenim l'activitat Llengua Ferits, amb un món de llengües que parlaran de curiositats del català i d'altres llengües del món, amb el David Vila i la Jessie Neukelman. El dilluns, això està sobretot pensat, bueno, per tot el públic que estigui interessat sobretot en les llengües. És una activitat molt xula que fan els llenguaferits. Dilluns 26 a les 6 de la tarda. Acabarem el mes amb 4 actes més. Dimecres 28 a 6:15, la cloenda del concurs Puja el tren. El mateix dimecres 28 a 8:15, un acte de públic que està organitzat per Òmnium al Penedès. Han convidat el Manuel Baixaulí, que és el Premi Òmnium, amb la seva novel·la Cavall, Atleta i Ocell. Dimecres 28 a 8:15. Dijous 29 tenim la presentació del fullet Oriol i la catifa màgica a càrrec del seu autor Òscar Sardà i l'hora del conte amb l'actriu Núria Clemares. Públic familiar, nens i nenes a partir de I3, cal que s'inscriguin a partir del 20 de maig al web sansadurni.cat, activitats infantils 3. Tot això, no cal que us estigueu apuntant així febrilment, que ho trobareu tant a la web de Ràdio Sant Sadurní com a la web del sansadurni.cat, al blog i a les xarxes de la biblioteca, ho trobareu a tot arreu. El divendres 30 acabem el mes amb la presentació dels llibres de poesia de l'Aaron de Balaguer. L'Aaron de Balaguer és un jove de Torlavit, que va venir a Sant Sadurní a fer els estudis de secundària i ha escrit diversos llibres de poesia que els presentarem el divendres 30 per acabar el mes de maig a les 7 de la tarda. I només ens quedaria anunciar la sala d'estudi.
Anuncia, anuncia.
La sala d'estudi, ja sabeu que com cada any organitzem una sala d'estudi que està oberta de dilluns a diumenge per estudiants de batxillerat, cicles formatius, universitaris, del 12 de maig al 23 de juny. Sí, qui no estudia és perquè no vol.
Perquè no vol, perquè a més acompanya, eh? La instal·lació, una altra cosa no, però acompanya moltíssim.
Ho hem dit tot, Glòria?
Jo crec que sí, ja us dic, sense estressar-se, truqueu-nos al 891233 si voleu alguna mica més d'informació o mireu les xarxes. Jo crec que ja ho hem dit tot, un mes de maig super variat perquè estem entre Sant Jordi i Pasqua i els barris del juny, doncs el mes de maig s'aprofita per fer una gran florida literària a la biblioteca.
Super farcit aquest mes de maig, com sempre, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. I res, ens retrobem el mes de juny abans que comenci per repassar tot el que ens prepareu pel mes de juny, que segur que ja és la traca final abans que acabi el curs. Moltíssimes gràcies i fins al mes vinent.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa.
Mamá, sota l'ombra d'un arbre, no queden núvols que em vinguin a veure, passar la tarda pensant-te, i és molt dur. Només imaginar-te tot allò que ens faríem si no ens aturessin els altres. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, soc ric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot sonrisa, alegries i les penes, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. I de sobte tot sonrises, alegries i les penes, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. Ja no em caben més cireres a la panxa.
Som vigília de festiu, per molts a les portes d'un pont, d'un cap de setmana llarg, d'altres farem aquest dijous i tornarem a la càrrega divendres. Sigui com sigui, ve molt de gust tancar aquest 30 d'abril, aquest dimecres, amb una canció festiva com aquest Solucions i no problemes que canta Figaflaues. Gràcies, bon dia del treball, del treballador, i ens retrobem divendres a les 9 i 6. Adéu-siau.
Soc ric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot sonrisa, alegria i la pena, d'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. Sonrisas.